Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11, us informa Júlia Julbe. Israel ha assegurat aquest matí que ja controla tot el perímetre de Gaza. L'exèrcit ha apuntat que encara queda un llarg camí per recórrer la lluita contra Hamas, ja que tot just acaba de començar. Davant l'atac contra Gaza, les autoritats israelianes suggereixen als palestins fugir cap a Egipte. Segons el Ministeri Palestí de Salut, ja són més de 700 els morts palestins, mentre que la xifra de ferits augmenta a 4.000 i a més de 187.000 persones desplaçades. Per la part israeliana, les xifres augmenten a 900 morts i gairebé 3.000 ferits. Davant l'atac israelià contra Gaza, com dèiem, les autoritats demanen a tots aquests ciutadans civils que marxin. Anwar Shomali és àrab, cristià i palestí, que viu a Betlem, a Palestina. En una entrevista a la caravana de Ràdio Estel, aquest testimoni directe del conflicte ha assegurat que no és gens fàcil conviure amb les tres religions.
No es fácil, al menos fácil. En Medio Oriente no es fácil, pero hemos aprendido, digamos, el arte de adaptarnos un poco a todas las circunstancias, consecuencias que pasan por este país.
Aquest pare de família, laic i també nebot del bisbe auxiliar de Jerusalem, considera que les dues parts han de fer tot el possible per assolir la pau.
Por medio de las negociaciones, el reconocimiento de cada parte de los derechos de la otra parte. Es tan simple, tan simple. Todos aquí tenemos un país que es un paraíso. Es la cuna de civilizaciones, culturas, las tres religiones monoteístas están aquí. Aquí podemos vivir como reyes.
Mentrestant, el govern espanyol ja està organitzant el retorn d'alguns dels ciutadans que es troben a Israel per negocis o bé per turisme. El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha confirmat aquest matí que ja s'enviaran avions militars per fer aquestes evacuacions després de la suspensió dels vols comercials. I conflicte a banda, també estem molt pendents del ciberatac que ha patit aquesta matinada Air Europa. La companyia assegura que ja està controlat i que el sistema funciona amb normalitat, però demana als clients que cancel·lin les seves targetes de crèdit per motius de seguretat. Nombrosos usuaris expliquen a les xarxes que han rebut un mail de la companyia explicant la situació. La companyia insisteix que no s'han vist afectades altres bases de dades d'Air Europa. Més qüestions. L'Eixample va ser l'únic districte de Barcelona amb nivells de contaminació de l'aire per sobre del límit legal l'any passat. Ho conclou un informe fet públic per l'Agència de Salut Pública de la capital catalana. En concret, es va superar el màxim marcat per la Unió en diòxid de nitrògens. Les estacions de vigilància de la ciutat mostren valors més baixos que el 2019, abans de la pandèmia, tant en nitrogen com també d'altres partícules, però totes repunten en les mateixes variables en comparació amb el 2021. L'estudi també constata que l'antiga esquerra de l'Eixample, la dreta de l'Eixample, aproximadament entre els carrers Urgell i Nàpols i també Sant Antoni, són els barris que han estat més exposats a aquesta contaminació. L'actualitat d'aquest dimarts també passa pels tribunals. Jorge Vildex, seleccionador nacional, i Rubén Rivera, director de màrqueting de la Reial Federació Espanyola de Futbol, declaren avui pel cas Luis Rubiales. De fet, fa només uns minuts tots dos ja han arribat a l'Audiència Nacional, on se'ls ha citat en qualitat d'investigats per les pressions efectuades a la futbolista Jennifer Hermoso i també a la seva família. Tot pregat, després que hores més tard s'hagi fet públic en un mitjà de comunicació espanyol la declaració de Jennifer Hermoso davant del jutge. En aquesta declaració assegura que el petó no va ser consentit i que no es va sentir respectada ni com a persona ni com a futbolista. I pel que fa als esports, Lamine Yamal torna a Barcelona. Els metges de la selecció consideren que la lesió que pateix el jove blaugrana l'impedeix disputar els dos partits de la classificació a l'Eurocopa contra Escòcia i Noruega. El club va confirmar al combinat nacional que Yamal arribava a Madrid amb una lesió al suec ilíac, però els doctors de la selecció volien tenir la darrera paraula. I és que el capítol de baixes comença a ser important pels de Xavi Hernández. Jules Koundé queda quasi descartat pel clàssic del pròxim 28 d'octubre contra el Real Madrid. El francès també es va lesionar al partit del Barça contra el Granada i el club ha confirmat que pateix un trencament del lligament intern del genoll esquerre. També es perdrà els França-Països Baixos, que havia de disputar amb la seva selecció. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora, a les 12 del migdia. Podeu seguir connectats a les xarxes socials i web de Ràdio Estel. Ara us deixem amb la caravana i tot l'equip de Joan Trias.
Ràdio Estel.
En el marc del Pla Transformem Rodalies, Adif executarà obres de desdoblament de la línia R3 entre Parets del Vallès i la Garriga entre el 12 d'octubre i la segona quinzena de gener de 2024. Aquesta actuació comporta la interrupció de la circulació ferroviària entre ambdues estacions. Per garantir la mobilitat dels clients, Renfe estableix un servei alternatiu per carretera i reforçarà durant les hores punta el personal d'informació i atenció al client, així com la seguretat en les estacions del tram. Més informació als webs Rodalies de catalunya.cat, adif.es, renfe.com, al telèfon d'informació 900-410041 i a l'app de Rodalies de Catalunya. Adif, Renfe, Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
Vinga, va, un dimarts més que som amb el Leo Espluga perquè ens expliqui la filosofia Millennial. Ja sabeu que sí. Jo sóc Millennial, ell no.
Autoirònic.
Està exacte, bé. Què tal?
Bé.
Autoirònic, perquè...
Bueno, això és, pot ser com un joc retòric, no?
A mi m'agrada allò de Millennial perquè jo sóc Millennial.
Tu ets Millennial? Bueno, doncs faig... Bueno, mira, com parlàvem la setmana passada de la identitat, doncs sí. Hi ha algú de Millennial en mi ara mateix, no?
Veus?
Ja, l'estranyesa és Millennial.
Mira, no? com deia el Leo, deia el camarada la setmana passada parlant d'estranyesa, sí. S'han juntat dos estranys a parlar de filosofia, un aprendre
exacte.
I un intentar d'un mal que n'aprèn. Leo, va, de què ens parles avui?
Pues mira, d'algú jo crec que és bastant interessant, bueno, sempre ho és, no? Però de Gadamer i d'una idea molt xula, que és la idea del joc.
Del joc?
Del joc, de jugar.
Bona aquesta.
Del joc i l'art. I per què és important...
Ha anat sortint l'art, en aquesta secció?
Sí, sí, ens agrada. Ens agrada. Tenim una relació tòxica amb
sí?
l'art. Jo tinc una relació tòxica, sí, clar. Li dono molt, el critico allò, molt...
El concepte d'artista...
Exacte, en fi, pillen.
D'aquí és l'obra...
Exacte, pillen.
Val.
Pillen, això està bé.
Avui pillen?
No, avui el defensem.
Ostres.
Avui defensem l'art.
Val.
I sobretot, això ara semblarà entinat, semblarà com raro, però jo crec que la gent ho acabarà entenent al final del programa.
Sí?
I tu també, clar. Que dius, ostres, joc i art, o sigui, com... Sembla una cúpula rara.
Sí?
Però Gadamer creu que sense el concepte de joc no podem entendre l'art.
És que jo... Mira... Podries pensar tranquil·lament que estic molt, molt allunyat d'aquesta idea o que no entendria aquesta idea, però saps què passa? Que en aquest programa som uns grans amants de la cultura, ja ho saps, i quan van passant artistes, jo sempre els dic que una cosa de les que molesta, tant en castellà com en català, parlem d'interpretar, de la interpretació.
Sí.
Mentre a França parlen de jouer,
sí.
Mentre a Anglaterra parlen de play to,
sí.
Que és jugar,
sí.
Sí, sí. I aquí això no s'usa.
Exacte.
Per tant, sí, la creació hi ha implícit el joc.
Sí, sí, és absolutament necessari, perquè si no caiem en termes representacionals, també perquè aquí, bueno, clar, és que ja sempre començo donant la volta, però ja està bé.
Comencem, ja, sí. Amb els pals.
Venim, sobretot, a la tradició occidental. Clar, nosaltres també s'ha d'entendre que estem molt a prop de, curiosament, estem molt a prop de l'origen, estem al Mediterrani, no? I a Occident sempre s'ha tingut la noció de mimesis com la diguéssim, com el concepte per excel·lència dintre de l'art, no? Que l'idea de mimesis, d'imitació, no? A la història de la pintura es veu molt clarament, no? Com pintar és imitar quelcom, no? I però bueno, interpretar ve una mica d'aquí, no? És donar-li una volta a la idea de tal... Curiosament, mira, Gadamer és l'hermenèutica més important del segle XX, podríem dir.
Som-hi, ja t'aturo. Hermenèutica.
Vale. Hermenèutica vol dir interpretar.
S'ha estat una vacilada.
Exacte.
Gran, eh?
He fet el silenci a part, a propòsit.
Val. Quedat bé. La, molt interpretatiu, tot.
L'hermenèutica, diguéssim, és una... Com dir-ho, això? És una escola filosòfica, bueno, és una disciplina filosòfica que ve de la interpretació, en el sentit de, i té l'origen en l'exègesis dels textos sagrats, diguéssim. L'hermenèutica vol dir agafar un text i interpretar-lo en un sentit ampli de la paraula, no? I Gadamer és el gran hermenèuta, i ell fa hermenèutica de la paraula i de l'art, no? I el joc és clau per l'hermenèutica, és a dir, com no hi interpreta sense joc.
Val, què diferència un filòsof hermenèutic d'un crític?
Bona pregunta. Clar, diguéssim que, si ens posem gadamerianos, hauríem de dir, és que l'hermenèutica és rigorosa. És a dir, toma.
Crític no?
Sí, bueno.
Ara m'has fet un Àngel Llàcer.
Diguéssim que el crític és un opinòleg professional.
Val.
No? O sigui, com un crític és aquell que dona la seva opinió... Clar, estic sent molt filosòfic ara.
No, però en teoria, des d'un concepte del qual en sap.
En teoria. Sí, clar. Clar, mira, la gran diferència entre el filòsof i el crític és que el crític es pensa que sap, mentre que el filòsof accepta la pròpia ignorància i està a la recerca del saber.
Gràcies, Leo, per aquesta temporada. Ha sigut un plaer parlar amb tu de filosofia. No.
Clar. Això que els crítics que vegin la meva teatre, que els estimo molt, però diguéssim que...
Que veiem.
La labor de la crítica és una labor filosòfica, d'acord? És a dir, com... Això com, mira, dintre de la filosofia postmoderna, no? Especialment per la influència de Michel Foucault, s'entén que a la filosofia hi ha un canvi de paradigma amb el que podríem dir l'era crítica. Amb la il·lustració entrem al criticisme, especialment amb Manuel Kant, crítica de la raó pura, crítica de la raó pràctica i crítica del judici, no? Gadamer lluitarà contra Kant, ara ho veurem, però la crítica filosòfica és, o sigui, la crítica és, diguéssim, la tasca filosòfica per excel·lència. Per això mateix els molesta tant dintre de la comunitat filosòfica diguéssim, els crítics que fan la seva opinió, perquè Gadamer entén que l'hermenèuta, hi ha una cosa que es diu el cercle hermenèutic, i fer interpretació d'un text en un sentit hermenèutic filosòfic no vol dir tenir ocurrència sobre el text i jo penso, no, vol dir és una tasca rigorosa, gairebé filològica, d'anar al text, i el cercle hermenèutic és maco perquè va de menys a més, és a dir, vaig a la frase, vale. Què em diu aquesta frase? Poso en relació la frase amb el paràgraf, vale. Poso en relació el paràgraf amb el capítol, vale. Poso en relació el capítol amb el llibre. Poso en relació el llibre amb l'obra de l'autor. Poso en relació l'obra de l'autor amb les altres obres de l'autor. Poso les relacions d'aquests autors amb la seva època. Poso en relació l'època amb les èpoques de la història de la filosofia i, per últim terme, amb el present.
Per tant, Leo, partint d'aquesta base de certa crítica, si m'ho deixes dir així...
Sí, totalment.
Entenc que està explicant el que ja intenta explicar l'artista a través de la seva obra.
Clar, això es torna... Sí i no. És a dir, una de les grans revolucions hermenèutiques és entendre que l'artista no té una posició privilegiada hermenèuticament respecte de la seva obra. És a dir... L'artista és un intèrpret més i és una veu a escoltar, però el significat de l'obra no es deriva de la intencionalitat de l'artista. És a dir, això és una cosa que avui en dia s'utilitza molt, no? M'heu malinterpretat. Jo no volia dir això, no? És a dir, quan amb la cultura de la gent que es queixa tant de la cultura de la cancel·lació i diuen, no, és que m'heu malinterpretat, com que t'he malinterpretat? Si tu has dit A. Vull dir, tu podries tindre una altra intenció darrere, però el que has dit és el que has dit. Vull dir, una de les coses que diu ja Hegel a la filosofia de l'esperit respecte del llenguatge és que el llenguatge té la naturalesa de, en el moment en què diem algú, ja no som propietaris d'aquella paraula.
Et parlava al programa passat de l'egocentrisme. Si entenem així, la filosofia no és egocèntrica en se i per se, que deia aquell, és a dir, m'és igual la raó que tu tinguis com a artista, perquè jo em crearé la meva pròpia, i clar, aquesta és vàlida.
Aquí la idea ve de... clar, hauríem de fer una diferència, que això ja és més tècnica, però jo no ho menciono per si algú li interessa, entre hermenèutica i semiòtica. que ve a ser ràpidament si hi ha interpretacions infinites o no, o si hi ha interpretacions més vàlides. Clar, perquè interpretar no vol dir ser relativista, no vol dir totes les interpretacions valen per igual. Aquí és on em parlava el rigor. És a dir, com la teva interpretació s'ha de contrastar i l'has de justificar racionalment o no, però no todo vale. Però sí que és cert que el filòsof el que intenta precisament, que a vegades fracassa, seria trencar l'egocentrisme de l'artista per obrir l'obra al zeitgeist, a l'espíritu del tiempo. Perquè el filòsof no busca interpretar aquella obra en els seus propis termes, sinó en els termes històrics amplis.
Val. Per tant, si t'estic... Anem a posar un exemple que, que coneguem tots, eh? Si t'estic entenent bé, si som davant del Guernica, està molt bé entendre que allò es crea per explicar els horrors de la Guerra Civil, però també està molt bé entendre, més enllà d'això, que allò significa l'horror de la guerra.
Clar, aquí seria... Clar, que el Guernica és un exemple peculiar perquè és una obra que és explícitament política. No? O sigui, és una obra que té una intencionalitat clara, amb un objectiu clar des de la seva pròpia producció. No? L'hermenèutica a vegades també ha de ser desagradable. Val? És a dir, o polèmic, sempre s'ha de ser una mica polèmic. I diríem que seria incloure tota aquesta lectura, i sí que és cert de, dius, vale, com això simbolitza l'horror de la guerra, etc. Quina guerra, què entrem per guerra... I també seria, és com, i què és el que es cola dintre de la pròpia obra? És a dir, què diu Picasso sense voler-ho dir? No? Que això és una cosa... Clar, les grans hermeneutes del segle XX, per exemple, són les feministes, que estan llegint la història de l'art en termes de, ok, aquí potser es volia expressar això, però aquí no s'està mostrant. Què vol dir aquesta absència? Què vol dir aquesta negació? No sé si m'explico.
Sempre estava pensant en aquella famosa frase que t'hauran fet mil vegades... ara riuràs, t'ho dic. Hem de separar
l'artista de l'obra. Clar, aquí podríem respondre moltes coses. La resposta, com sempre, és un sí i no. Separar l'artista de l'obra, clar, és que ens estem anant per les rames, però està magnífic.
Ara tornem.
Separar l'artista de l'obra no vol dir consumir amb la moral neta. D'acord? Molta gent que defensa la separació de l'artista de l'obra és perquè no es volen sentir culpables consumint art que està completament tacat. Perquè, clar, que l'artista no sigui privilegiat respecte a la seva obra no vol dir que aquella obra no es produeixi des d'uns llocs determinats. I si, per exemple, Pablo Picasso era una persona horrible, perquè era una persona horrible, era un artista excel·lent, però una persona completament despreciable. Vull dir, i no passa res per dir-ho.
No, l'artista masclista.
Exacte.
Absolutament. Molt, i obertament.
Obertament, exacte. No estem aquí conspirant, no? Jo veig el seu art, no? Però separar l'artista de l'obra vol dir, o hauria de voler dir, que a vegades el que no volem acceptar, el que no podem separar és... no ens podem separar nosaltres de l'obra. Aquest és el conflicte, que ens volem sentir sempre identificats i alleugerats moralment quan veiem una obra. I si tu estàs veient una obra, estàs llegint a Bukowski i disfrutes de llegir a Bukowski, el qual és absolutament legítim, t'hauries de preguntar per què disfrutes llegint a Bukowski, i potser hauríem d'acceptar la incomoditat de que puguem disfrutar de l'art d'una persona despreciable. O sigui, com... Aquest Caravaggio és un artista brillant, però era un autèntic cràpula. Vull dir, i disfrutar de la seva obra està magnífic, però perquè també està magnífic acceptar la pròpia incomoditat, no? En aquest debat, que és un debat molt ampli, que no entraré, també s'ha d'entendre si l'artista està viu o no està viu, li estem generant rèdit econòmic, li estem generant rèdit social, i quan disfrutem d'un artista vol dir que no estem disfrutant d'uns altres artistes. Vull dir, al final... Sí, jo crec que sí que s'ha de fer una revisió crítica del cànon artístic, perquè... el cànon no és infinit. I quan col·loquem certs artistes vol dir que no estem col·locant d'altres. I llavors, si tot el nostre cànon és gent despreciable, potser hauríem de canviar el cànon.
Per tant, la incomoditat no ha de formar part de l'art?
Ha de formar part necessàriament. Però el que no podem fer és escudar-nos aquí, perquè moltes... perquè el que es fa és fugir d'aquesta incomoditat, no? Perquè quan aquest intent radical de separar l'obra de l'artista busca fugir de la incomoditat de disfrutar d'algú produït per una persona terrible, al final, en l'últim terme.
Val. Tenim que tornar i em tornem. Va.
Tornem.
Gadamer.
L'hermenèutica, que al final estem parlant d'interpretar, vull dir, i quan Gadamer planteja el tema del joc, per exemple, i el tema de l'art, és perquè aquí faré una petita moment històric... que és relativament contemporani, perquè, clar, no ho he dit, Gadamer és un filòsof del segle XX. molts diuen que és com l'últim gran filòsof alemany, tal, no sé què. Bueno, aquestes coses els agrada molt a certa gent, no? Gadamer és deixeble de Heidegger, és el pare de l'hermenèutica en un sentit fort de la paraula, i és un grandíssim filòsof del segle XX, que va viure quasi 100 anys, va morir el 2002, juraria. I Gadamer el que busca és pensar la filosofia i l'art de certa manera que ens permeti fer entendre que l'art hi ha coneixement. D'acord? Que l'art no és pura satisfacció estètica, sinó que en l'estètica hi ha un coneixement altre. Hi ha un tipus de coneixement que és propi de les disciplines artístiques.
Val, tornem a parar. Per tant, quan moltes vegades en un museu, i segurament també has sentit molt aquesta meravellosa frase, som davant d'un quadre. Uh-huh. I algú ens pregunta, sí que ja entens d'art, no? Perquè portes 10 minuts davant d'un quadre, per exemple.
Sí.
I tu respons allò de, no, jo no hi entenc d'art, estic admirant la bellesa. Uh-huh. Ens equivoquem?
No ens equivoquem, però és un tema, això és una expressió que, per exemple, des de postures més marxistes es critica molt, no? De l'art por l'art, l'arte por l'arte. Aviam, l'art no vol dir lo bell. Això és una cosa que hem d'entendre i és una cosa que, per exemple, en Gadamer reivindicarà. La bellesa no... O sigui, lo maco no és lo artístic.
Lo artístic és la reivindicació?
No, tampoc. Tampoc això...
Què és l'artístic?
Pensar que l'artístic és simplement reivindicació és una baixesa moral tremenda. És molt bàsic. Clar, l'artístic, clar, és que tu també. Jo faré aquí... clar.
Tu vas voler jugar.
Exacte. Si et fixes, acostumo a posar art amb cometes, sempre, perquè no m'agrada parlar d'art i menys d'art en majúscula. És una cosa problemàtica i és ideològica. Que no vol dir que estigui bé o malament, però és ideològica, no és filosòfica. I nosaltres aquí acostumem a parlar de pràctiques artístiques. Perquè davant de no poder definir ben bé què és l'art, jo et diré que art és el que socialment entenem que és per art i la gent s'expressa artísticament.
La filosofia no ha definit encara, a dia d'avui, què és l'art?
Bueno, si porta fotent d'hòsties 300 anys.
Uau.
O sigui, com quan neix la història de l'art, neix l'estètica, sempre va de la mà això, al segle XVIII, i des de llavors hi ha hagut un intent de definir categòricament l'art i s'ha fracassat estrepitosament en tots i cada un dels casos.
Per la complicació de definir una cosa tan complicada com l'art, o per no caure en la banalització del que podria significar l'art?
Clar, o sigui, diguéssim que hi ha definicions categòriques de l'art, però sempre són insatisfactòries. És a dir, quan... Això és un problema de caràcter científic i epistemològic, però quan volem definir un grup de coses, ens veiem que en última instància tota definició és arbitrària. No, això, un dia aquí que parlava de... Què és l'ésser humà? Un animal racional. I la gent que no és racional no són humans, o sigui, com, és una mica com aquest rotllo, no? I tots els intents de definir l'art com taxativament és com, vale, està molt bé, és un intent molt lloable, però aquest quadre no s'adscriu la definició... És com, ara fa un any llegia Francis Wolff, que és un filòsof contemporani, un tio una mica qüestionable, francès, gran defensor de la tauromàquia, i...
Com Picasso.
Sí, exacte, com Picasso, que l'ha fet. I el paio defensava que el que feia John Cage no era música, per exemple. Clar, això com queda molt bé a nivell acadèmic, però John Cage és música, t'agradi o no. Diguéssim que...
És que la posarem al final d'aquesta conversa,
sí,
John Cage?
No? Val, ja toca.
Vinga.
Pues, entenent, diguéssim, tornant a Gadamer, i a la idea d'interpretació, el que busca, i amb això que deies tu ara del museu, aquesta noció d'estic admirant lo bell que és prové de Kant, que és el gran enemic de Gadamer. Kant, la crítica del judici o la crítica de la capacitat de discernir, depenent de la traducció que utilitzem, Kant és el gran filòsof il·lustrat, és el pare del criticisme i és el gran filòsof del subjecte, vale? Kant entén que els objectes artístics són objectes, d'acord? Una obra d'art és un objecte, on nosaltres, com a subjecte, ens genera certes sensacions, però que són de la nostra subjectivitat. És a dir, Kant entén que una obra d'art és una obra d'art interessant, però nosaltres experimentem amb les nostres facultats la bellesa, vale? Però que ja està, allò no és transformador ni res. Curiosament, Kant, mira, ell entén que precisament el que demostra que som una comunitat intersubjectiva és que volem compartir amb els altres què ens sembla l'art, i això és un tema interessant. Però diguéssim que Gadamer això li sembla molt malament, perquè diu, si l'obra artística és un objecte, no aprenem res. no hi ha episteme. És una representació de nosaltres, i ja està.
Val, si jo et pregunto ara, però qui és el que ha de definir què és art i què no ho és?
És tasca, jo crec, dels filòsofs de l'art, però és la nostra tasca no escoltar-los massa. És a dir, és tasca seva a nivell disciplinari, perquè l'historiador de l'art estudia la història de l'art, però no es planteja a nivell categorial què és l'art, no? Jo és que ja saps que tinc molta reticència a tots aquells pensaments categòrics. És una cosa que jo personalment no m'hi porto massa bé. Però diríem que el que busca Gadamer, clar, no seria potser definir què és l'art, sinó què sentim amb l'art. O que a vegades les coses... potser és molt difícil definir, per exemple, què és la política, però sí que podem parlar de com opera la política. I el que busca Gadamer és una mica això. Gadamer busca veure què passa quan hi ha art. És a dir, perquè si definim o no que hi ha art és un tema, però que hi ha art al món, sigui millor o pitjor la definició, és que n'hi ha. I experimentem coses. I ens fa plorar, ens fa riure, ens genera indiferència, ens genera lletjor, horror, el que sigui. I el que busca Gadamer és dir que una de les problemàtiques occidentals, que això és una cosa que jo he criticat molt en aquest programa, molt, 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 o sigui, és un dels grans temes que critico sempre.
Seguirem, eh?
És el tema de la hiperracionalitat de la ràtio que ha operat a Occident. No? Gadamer entén que des de l'edat moderna hi ha una omnipotència epistèmica, és a dir, de mètode de coneixement, de el que diríem la ciència. No? I el que no és científic no val per res. Pot ser entreteniment, pot ser art, per exemple, però ningú prendrà una decisió amb algú que no sigui científic. No? El científic és el valor absolut en termes de coneixement. I Gadamer, i és curiós perquè això Gadamer ho assimila a que a Occident, des del modernisme, hem relacionat la veritat amb el mètode. És a dir, el que garanteix la veritat científica és el mètode. No, el mètode científic, tothom parla del mètode científic, encara que després li preguntes a la gent no sap ni té ni idea de què és el mètode científic.
Val.
No? Sobretot perquè el mètode científic com a tal no existeix. Existeix una multiplicitat de procediments científics concrets. És una cosa molt del segle passat, pensar que hi ha un mètode científic únic. Diguéssim que Gadamer vol trencar aquesta interrelació entre veritat i mètode, i ell defensa que en l'art hi ha veritat. És el gran tema de Gadamer.
Que no hi ha mètode?
Que sí que hi ha mètode, però que hi ha veritat sense mètode. Gadamer està dient que hi ha un tipus de veritat que no està adscrita al mètode. Que la veritat no requereix del mètode, no? Perquè ell també té una noció de veritat heideggeriana, que vol dir aletheia, que en grec vol dir desocultament. No, per Gadamer la veritat és un procés de desocultament. I en l'art es dona un procés de desocultament d'algú.
Gadamer està més proper, pel que m'estàs dient, o podríem dir, o podríem extreure de tot plegat, que està més proper al que entenem tots com a art abstracte que inventa, el romanticisme, per exemple?
No, curiosament no. O sigui, com Gadamer, sé que és cert que la seva teoria és compatible amb l'art abstracte, perquè no és un pensador classicista ni un pensador... sí, classicista és una bona paraula. La seva teoria de l'art permet entendre l'art que no és clàssic, però Gadamer, després quan ell parla de casos concrets, Gadamer parla d'Homer. O sigui, com Gadamer no és un degenerat, Gadamer era un home humanista o neumanista, podríem dir, però de la virtut, de l'ètica, del bé i el mal, i quan ell parla d'exemples, ell defensa la poesia, i defensa Homer, i defensa Plotí, i defensa Lucreci, i defensa a Hölderlin, a Rilke, i tota aquesta gent. O sigui, com Gadamer no és un pensador que li agradin especialment les vanguardies, per exemple, no? I això ve perquè ell entén que la forma és un mètode, no? La forma és una expressió, no? I precisament que l'interessant de l'obra artística és que l'obra és un subjecte, també. Aquest és el gran tema de Gadamer.
Dit això, l'art, per qui està fet? És a dir...
Ja saps,
no para quién está hecho, o sigui, no por quién está hecho, sinó para quién está hecho. T'ho pregunto perquè si l'artista és el que el crea, malgrat el que vulgui dir, amb l'obra, si l'artista és el que crea, el filòsof de l'art el que interpreta, on quedo jo?
Aquí, i mira, perfecte. Aquí Gadamer t'ajudarà molt. Gadamer pot ser incòmode pel... Mira, els artistes s'acostumen a queixar molt dels seus espectadors. No? La gent no m'entén, és que el públic és molt tonto, és que el públic és banal, és que la gent no li agrada això... Bueno.
Hi vas dur avui, eh?
Sí, sí.
Val, val.
Sí, és que és, sí, un, és un col·lectiu que... Tinc amor a dir.
Sí, sí, sí.
Com per mi és molt important, s'ha de sotmetre a la crítica. I diríem que Gadamer entén que l'espectador no és un... no és un subjecte passiu. Això és molt important. Vull dir, a un espectador no li hem d'explicar res. O sigui, com a tu com a espectador no vas a una obra de teatre i busques que t'expliquin alguna cosa, com si el director fos aquí, tingués una veritat revelada que tu, burro de tu, t'ha d'explicar com... No, això no va així. L'espectador és un subjecte actiu que conforma el sentit de l'art. Ojo, aquí està el tema. L'obra, el sentit de l'obra, està conformada pels seus espectadors, que són qui la completa. Perquè cada matí... Això ve del grec poiesis. És a dir, l'art no és un tema passiu. L'art és un procés dinàmic en el qual el sentit d'una obra es conforma cada cop amb el conjunt dels seus espectadors. Ojo.
Per ara suposem que... jo he anat a veure una obra de teatre que fa un dels seccionistes d'aquest programa cada dimarts, casualment.
Sí.
I surto del teatre, posarem qualsevol de Barcelona, el Teatre de la Gleva, i surto i no he entès res.
Vale.
Què passa a partir d'aquí?
Està bé.
Està bé no entendre res.
Està bé.
Com a art.
Sí, sí, completament.
Per què?
Clar, diria per què no. O sigui, com... Potser que ens molesti tant no entendre alguna cosa, o que jo em sentís absolutament frustrat perquè tu no haguessis entès res, posem per exemple que l'obra és meva...
No va ser el cas, Leo?
Ja ho sé.
Ara que ets...
Ja ho sé. Però posem que és una reacció... Mira, quan John Cage, per exemple... John Cage, des d'aquí el recomano molt llegir, és un paio molt interessant, i escrivia molt bé i s'entén molt el que diu. John Cage critica molt la crítica musical. I ell diu, a vegades, la millor crítica, la millor resposta, i, per tant, la millor interpretació d'una sinfonia és sortir a fer un passeig. És a dir, és igual de legítim reaccionar a una obra d'art escopint, ballant, plorant o passejant que escriure una anàlisi formal de 1.200 paraules per al diari, el que sigui.
Clar, però si sóc jo el que li dona el sentit, el meu sentit... a l'obra, al llibre, és igual, a la creació. Si sóc jo qui dona sentit a aquella creació i no li trobo sentit, estic desvirtuant la creació, sí o sí.
Gens.
Per què?
Perquè l'obra d'art no és algo sagrat. Això és molt important. L'obra d'art no passa res per no entendre algo. O sigui, com l'obra d'art no és una peça... sagrada d'un altre món. No és divina, l'obra d'art. L'obra d'art és una producció, que no creació, producció històrica determinada per un subjecte. I ja està. Vull dir, no ens hem de martiritzar a vegades per no entendre les coses, sobretot perquè a vegades, no volen ser enteses, dos, no hi ha res a entendre, o quatre, el que hi ha a entendre és horrible. Vull dir, a vegades hi ha gent que simplement no té res a dir. Hi ha obres d'art que no tenen res a dir. I ja està.
Vale, ara et faré la difícil perquè ens queda molt poc temps, però lliga'm tot això amb el joc.
Clar, mira, el joc és el concepte que permet que l'espectador formi part activa de l'art. És a dir, perquè en el joc, vaig molt ràpid, Gadamer entén que hi ha un vaivent de sentit on quan tu jugues perquè sí i t'escrius a unes regles de manera lliure, arbitràries, i durant una estona et deixes, t'abandones a tu mateix a ser jugador, i el joc el conforma... Tu ets espectador i jugador cada cop que jugues, perquè jugues amb els altres. I això és el que permet que l'espectador jugui amb l'obra d'art i hi hagi una relació de doble... És a dir, com tu conformes l'obra d'art i l'obra d'art et conforma tu en un present determinat per un lliure deixar-se anar en l'experiència estètica.
Camarada, d'aquí una setmana més?
D'aquí una setmana més.
Som-hi, gràcies per venir.
Apa-li, vagi molt bé.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Oh,
oh, oh. Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Entres a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel Oficial i fas clic a podcast. I ja ho tens! El què? El que vulguis. Gastronomia, música, entrevistes, cultura, nutrició, ensenyament... Els podcasts de Ràdio Estel ho tenen tot. Troba'ls també a Spotify.
Escolta, truca en Navalles.
Em cal un assessor en màrqueting i publicitat.
Truca en Navalles, són experts que t'ajuden.
Vull consell en comunicació, disseny, màrqueting.
Truca en Navalles, 670-831-796.
Abans no et soni l'alarma, 670-831-796.
Vendràs més i millor.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
36 minuts que passen de les 11 del matí, seguim fent ruta des de la caravana i ara és l'hora de presentar-vos la veritat.
No em pregunteu més, ja no sé què dir. Tinc el cor ferit, el cervell destruït. Vull un salpató que em porti a un altre món. Que ho fem tota la nit i que em sentin a l'infinit. Perquè tot ha de ser tan complicat, no és complicat. No tinc respostes avui, és molt senzill. Encara tinc bales al pit, se'm claven.
Això que estem escoltant és La Veritat, el nou single de Cristina Malacay. Es tracta d'una explosiva combinació de pop, rhythm and blues i elements electrònics que sacseja les emocions. Tot surt de la ment i de la creativitat de la mateixa Cristina Malacay, una artista transversal amb una carrera que s'ha estès des de Barcelona fins als Estats Units. Cristina ha explorat una àmplia gamma de gèneres i ara ens ofereix una proposta musical audaç i evocadora. Avui volem conèixer més sobre el procés creatiu darrere de La Veritat i també sobre la trajectòria artística d'aquesta creadora tan potent. Cristina Malacay, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Vés a la lluna a la nit.
Dèiem que això és La Veritat, que formarà part del teu nou àlbum en català. Per què La Veritat? I La Veritat sobre què?
Clar, no sé. Aquest tema el vaig compondre en un moment de moltes emocions convulses a la vegada. Mm-hmm. I també reflexionant sobre el fet de que moltes vegades tenim diverses veritats i totes són vàlides, i estic qüestionant una mica això, no? I poso l'exemple a la cançó, cito textualment, que diu tots tenim moltes veritats, quina és la que has de triar, si el sol crema de dia però vés a la lluna a la nit. I és el mateix sol, no? El que... Llavors, bueno, és una mica qüestionar-se moltes coses.
Deies, tenim diverses veritats i totes són vàlides. També us vols demostrar, a part d'amb la lletra, amb la música, on crees tota aquesta barreja, tota aquesta fusió de gèneres musicals?
Sí, mira, podria ser. No ho havia pensat en el moment de compondre la cançó. Venia d'un moment així com més visceral, no? En plan, me quiero morir, pero también quiero... coses que no es poden dir en aquesta franja horària, no? Saps que són coses com molt contradictòries d'aquest moment visceral, no? Però, com dius tu, ostres, doncs molta raó en el sentit de que al final crec que sóc moltes Cristines, no? Que puc fer una cosa com més chill i més suau, però després haig de treure la meva garra com de rockera que sempre he portat tota la vida i en aquest cas ho porto així.
Com està treballar amb aquesta fusió de gèneres?
Suposo que és una qüestió d'una evolució natural, és a dir, jo vaig començar a fer de, no sé, cantautora, per dir alguna cosa, després vaig entrar molt jove d'adolescent en un grup de rock i vaig estar fent rock molts anys, i jo suposo que aquesta actitud de rock punk una mica rebel que porto, al final és una essència que es porta en altres gèneres. Ara la música urbana, que està molt en auge, l'electrònica... Al final, crec que tots tenim moltes coses en comú i m'agrada experimentar molts sons. El fet d'haver estat a Los Angeles, al final, m'he impregnat moltíssim de tot aquest flow, yo-yo, R&B, hip-hop, whatever, etc. I és que ara no me'l puc treure de sobre. És com inevitable aquesta evolució.
Ara en parlarem de les influències musicals, de la teva estada a Los Angeles, en fi, parlarem de moltes coses, de l'evolució també d'aquesta música que és molt tendència, aquesta música molt urban, molt electrònica també, però aquest single l'has treballat amb Jordi del Moral.
Sí.
Com ha anat això?
Sí, molt bé. O sigui, és un DJ i productor d'aquí a Barcelona, que, bueno, en aquestes anades i vingudes de LA i Barcelona, doncs quan em vaig quedar una mica aquí atrapada per la pandèmia, pues vaig seguir fent coses i amb ell li vaig ensenyar aquestes coses que estava fent allà, en plan lo-fi, una mica més electro-urban i tal, i és un nano que té molt, o sigui, té molt gust musical. Envio una salutació i una abraçada. Sí. I res, molt bé, va fluir molt, molt fàcil, perquè més o menys ja tenia com una idea, ell em va estar ensenyant alguns sons, vam muntar la produ, i jo vaig ja fer el top line, l'estructura, vaig acabar de produir la cançó així i tal. Bé, molt fluid, molt fluid.
És una cançó que, evidentment, podem escoltar, però que també podem veure, perquè ja podem veure el videoclip de la veritat. Un videoclip que és visualment, si m'ho deixes dir, molt senzill, però també molt potent a la vegada, perquè hi apareix la teva cara en primer pla, cantant-nos directament a nosaltres, amb una mirada com desafiant, no?
Sí, sí,
per
totalment.
Això?
Bueno, és per tot el que estic vomitant en aquesta cançó. És en plan a saco, o sigui, me la sua. No, s'ha acabat la dolçor i les floretes. O sigui, hi ha flors, però en plan... Ja veus tu en el vídeo, no?, que potser hi ha una flor mig... podria parlar d'allò. És a dir, estic jugant una mica amb aquesta contradicció, que és una cosa molt de la veritat, no? Que és plena de contradiccions, d'aquesta espècie de bellesa que sempre veiem com que tot té que ser perfecte i bella, però no la bellesa, o o sigui, com darrere del que sembla bell, hi ha molt dolor, hi ha agressivitat, hi ha passió, hi ha sofriment...
Això, Cristina, també demostra un moment vital, és a dir, quant de veritat hi ha en tot això?
Sempre hi ha molta veritat dintre de les cançons, sigui més tard o més d'hora, o sigui més inspirat amb el que veus o el que passes. Sempre hi ha moltíssima veritat a totes les cançons, els compositors diguin el que diguin, sempre hi ha veritat.
Si no parteix de la veritat, no és música?
No és ben bé així, perquè jo també, o sigui, soc compositora i composo per altres projectes, i a vegades em demanen coses per televisió i tal, i llavors al final t'has de posar en la pell de l'altre, és un tema d'empatia, i al final és com si fossis una actriu, que al final també elles juguen des de la veritat, des de rescatar aquests moments que ells han passat per posar-se a la pell d'un altre personatge. Vull dir que al final sempre...
Abans m'ho deies, eh? T'has format també a Los Angeles, a aquesta universitat de Califòrnia. Quins aprenentatges has tingut allà que no podies haver tingut aquí?
Suposo que el més fort que he tingut allà és el contacte amb una altra realitat, que era, sobretot el circuit de gent, músics, productors, també de gèneres, també m'han fet canviar molt la manera de veure molts gèneres, que aquí a vegades com que tatxem una mica.
Sí? Com quins?
Sí, bueno, el reggaeton, així, sí, ho dic així ben clar, eh? I, clar, jo venia d'un grup de rock.
El reggaeton, per exemple?
Ara ja no, eh? És que, clar, ara ha fet una evolució que és que era una cosa com inevitable. Al fin, la calle habla. Sí, és totalment, eh? L'art parla, eh? I encara que els mitjans... O sigui, jo també he sigut locutora, també he sigut comunicadora, sí. I, clar, tu vols fer una selecció selecta d'una música i tal. Però una cosa és això i una altra cosa és el que passa al carrer. I una altra cosa és el que passa a l'art. L'art vomita. L'art vomita. I si els mitjans no ho agafen, aquí hi ha un conflicte. Llavors, al final, l'art i el carrer ha vomitat tant que al final els mitjans ho han agafat. M'explico?
Sí.
Llavors, al final, allà, bueno, ho he m'he empapat de molts gèneres de manera natural, però he començat des dels gèneres negres, vale? Soul, R&B, perquè jo treballo amb un productor que és afroamericà, llavors, clar, he començat en plan soul, R&B, hip-hop, urban, a saco, yo, la más blanquita del barrio, venga, toma, dale. Jo no puc repassar yo, jo soc cantant, però em vaig posar a fer música i tal. Però després he conegut molts llatins que també porten de manera molt natural tota la seva música llatina de tradició, sigui salsa, bachata, cúmbia i reggaeton, ho porten de manera molt natural, mentre que també al final fan rock, fan coses alternatives, fan coses soul, R&B, molt elegants, saben el que fan... Clar, a mi m'ha canviat el xip.
Mm-hmm. Clar, abans ho dèiem, eh? La veritat és un single que formarà part del teu nou àlbum en català.
Sí, d'un EP.
Com serà aquest EP?
Aquest EP, doncs, bueno, hi haurà una mica d'híbrid. I, bueno...
Serà així en clau més rebel, com estàvem escoltant,
sí,
la veritat?
Sí, és que em surt la punky que llevo dentro. És que no, és que... Clar, encara que jo intenti fer com, jo què sé, pop a la gara, així, electrònic... Hòstia, al final la cabra tira el monte, saps? I al final se m'han tret una mica les tonteries de dir, no, és que té que estar així molt bé... Whatever, saps?
M'ha flipat molt aquest tema, Cristina, però molt.
El Pluja.
M'ha agradat moltíssim. Vens d'aquí.
Sí? Per això, volia, moltes gràcies.
Volia posar en context a l'oient d'on venies i sí, per què dèiem que ara vivies un procés més rebel, més punky, no? Per tenir aquest contrast. Una altra cosa que et deia, Cristina, quan entres a aquest estudi, que és una altra cosa que em flipa molt i vull que m'ho expliquis molt bé, és que ets membre votant de l'Acadèmia dels Grammy Llatins.
Sí.
Com aquí...
Bueno...
Em surt... What?
Sí, bueno... Jo...
Com ha anat això?
Bueno, it's not a big deal. O sigui... va començar perquè jo, quan em vaig mudar allà, doncs, bueno, jo ja portava un parell de discos, de fet, a l'últim vaig estar fent cosetes per allà, i vaig començar a conèixer gent dintre de Latin Music Business, per dir alguna cosa. Clar, al final, el ser espanyola és en plan, ai, ven pa acá, un evento que si latino, que si esto, ui, que són los Latin Grammy, venga, vine, tal. I preguntant-me per la meva trajectòria i les coses que havia fet i llançat i tal, em van dir, ostres, però si tu tens crèdits suficients i currículum per fer, bueno, per formar part de l'Acadèmia. I jo com ho veia com lluny, allò, no?, de dir, ui, jo no sé, això veig com... I bueno, vaig fer el procés i ja està, i estic contenta de...
Això t'ha de preguntar, què significa això per tu?
Bueno, és ser part d'una comunitat que al final, bueno, el típic, quan ara mateix és una ronda de votacions que acaben el dijous,
sí,
si la gent m'està escoltant, soc membre votant, no passa res, podeu enviar les vostres propostes, feu més spam, no ho considero spam, ho considero en plan, tret això, també m'agrada escoltar el que estan fent altres companys i ho tinc dintre la meva consideració a l'hora d'enviar els meus vots, no? I, bueno, m'agrada formar part d'aquesta comunitat, passen coses, es fan events, em conviden a cosetes, res, o sigui... bueno, però és una cosa més.
Costa passar, però, pel procés aquest de
no
poder ser una votada a ser votant?
És a dir... No.
No?
Bueno, clar, per ser votada hauries de ser mig votant, bueno, o algú de l'equip, bueno, és una història. Però no és difícil, eh? Si quieres te chivo como ser miembro de votante. Luego. He vist que ets músic. T'he espiat. He vist que ets músic.
Ho he vist. En fi, ja en parlarem després d'això. A més de la teva carrera musical, també ens ho deies, ets locutora de ràdio i també ets actriu. Clar, com trobes l'equilibri entre totes aquestes facetes artístiques tan diferents?
Clar, no ho puc fer tot alhora, ara mateix, o sigui... Però és que crec que tot ha sigut com supernatural que vingués a fer això. És a dir, jo, la meva carrera és de comunicació a l'Autònoma i vaig començar a fer ràdio perquè també estava molt involucrada al món musical a la meva ciutat, a Sabadell. Llavors em van convidar a fer un programa de música. I com que venia comunicació, com que tot lligava. El tema d'actriu, he actuat molt a Sabadell en teatre musical, però tot venia per la música, en veritat. Vaig començar com cantant i la meva profe de cant, Irene Garrido, una abraçada, doncs em va portar en aquest món. I vaig aprendre moltíssim del teatre musical, de coses de... que en un grup de rock no pots aprendre. O sigui, el grup de rock ets un i en el teatre musical ets un altre, no? Uh-huh. Llavors és molt guai, no? I tot això, totes aquestes eines et donen un munt de facilitat després com a artista de poder, per exemple, actuar en un videoclip. Uh-huh. És que tot casa, és que tot està superlligat.
En definitiva, parlar per la ràdio, fer música i interpretar no deixa de ser comunicar.
Clar, clar. Sí, sí.
T'ho prens així?
Sí, 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 sí.
Sí, eh?
Totalment. I, a més, forma part com del personatge. Uh-huh. Em sembla que no és com que... Ah, peres i manzanes. No, no, és que tot està superben lligat. De fet, el tema de fer teatre i vocalitzar i locutar, no sé què... O sigui, està com molt lligat a la ràdio. M'ha ajudat com molt.
Em deies, no puc fer-ho tot alhora, però predomina la música, sobretot
sí, ara mateix sí, depèn de la fase. O sigui, vaig tenir una fase que feia molt teatre musical, però clar, actuàvem tant totes les setmanes que no podia fer bolos amb el meu grup de rock, era com una mica així. Llavors ara estic totalment centrada en el meu projecte artístic i també com a compositora component per altres projectes, per altres artistes o per música per televisió, bueno, pel català que treballo a Los Angeles amb aquest productor.
Ara en parlarem d'altres projectes i d'altres col·laboracions que tens entre mans. Abans, però, em parlaves de la música electrònica i de com ha anat evolucionant, no? Quin moment viu la música electrònica al nostre país?
Jo no sóc una experta, jo vinc del pop, o sigui, al final vull ser molt humil amb això perquè sé que s'estan portant, bueno, no ho sé.
Però està tenint un gran boom, no?
Sí, a nivell mainstream. És que la música electrònica fa molts anys que porta tema. I ara està tornant lo que eren los 2000. S'estan tornant una mica això. Bueno, és que no fa falta més veure Eurovisió, la Lorin, lo que estava portant. Nosaltres ho ballàvem a la disco fa 20 anys, per dir alguna cosa.
Sí, sí, sí.
Llavors, crec que s'està portant molt l'EDM, inclús a música urbana llatina, i ara s'està portant molt en el pop espanyol, també. Però, bueno, és EDM, electrònica, així, amb pinces. Portat al mainstream pop.
Anem a parlar de projectes, va, perquè estàs col·laborant amb el productor Marcus Bellinger, és així? Que té una impressionant trajectòria. A més, amb ell estàs fent una cosa... Vull que m'ho expliquis tu. Una m'explica jo, no. Vull que m'ho expliquis tu. Què estàs fent amb el Marcus Bellinger?
Mira, ell és un productor boníssim, que ell toca el piano des de té 2 anys, és un prodigi de músic, i és productor pop, electro, urban, R&B i tal, i hem fet alguns singles junts, que encara no han sortit, però un dels vídeos, per exemple, que hem rodat junts, ha tingut alguns premis a festivals de cinema, així per Los Angeles, o de circuit llatinoamericà, que és una mica on hem postulat, I res, això, estem en ello. I després hem fet algun tema més. Un d'ells el vaig voler doblar al català.
Sí?
Que sortirà, no sé,
Boníssim. Després,
que clar...
I anirà el disc?
No, el tractarem a part, perquè és tan guai que crec que necessita... Sí. És, bueno, R&B, però en plan de buen rollito, fiesta. Saps?
Què té a veure aquesta música que has fet amb Marcus Bellinger amb el nostre cervell?
Ah, sí.
Sí. Em sembla espectacular, això.
Clar, aquest tema justament que t'estava parlant, bueno, ell és, bueno, és com un tech freak, no? és un futurista, li agrada tot el nou que està passant, està treballant en moltes coses d'intel·ligència artificial també, per altra banda, i està treballant amb un altre partner que és com especialista en coses d'ondes cerebrals, i això està científicament provat, que hi ha algunes freqüències que fan alguns efectes en el teu cos i la ment i la salut mental i tot aquest tema. Llavors, en aquesta cançó ha volgut incorporar algunes freqüències que causen alguns efectes d'aquests de benestar, de bon rotllo, tal. Aquestes de, bueno, brainwave optimization, que és optimització d'ondes cerebrals, aquestes freqüències en aquesta cançó.
Que bèstia. Pues és molt bèstia, això.
Bueno, no sé.
com la música és interceptada pel nostre cervell per sentir-nos més còmodes, més plaents a l'hora d'escoltar música.
Sí, per crear unes sensacions o l'altra. Vull dir, això és el que creen al final les soundtracks, les bandes sonores de les pel·lis, quan hay miedo, quan no sé què...
Nosaltres portem això al món de la... el món musical que no sigui Banda Sonora.
Sí, exacte.
No?
O sigui, modest, o sigui, així, parlant de carrer, aquestes són les coses que es passen a les pel·lícules, per exemple, però és veritat que hi ha uns estudis darrere d'un tema d'unes freqüències, d'unes harmonies, de tota una història. Hi ha una tecnologia i uns estudis.
Cada vez que estoy sin ti, cada vez que quiero huir,
explica'm aquesta altra col·laboració, també.
Aquesta és molt guai, m'encanta. Que guai que m'hagis tret aquesta cançó, també. Aquesta cançó... bueno, a veure, Joey Gray és un productor multiinstrumentista, el tio balla com els àngels, rotllo Michael Jackson, té un flow que t'hi cagues, o sigui, el tio produeix... M'encanta el sound design que porta darrere. I jo no el coneixia de res. I un col·lega meu de LA em va dir que està buscant, estem treballant amb un nano que està fent això, que va tenir un tema viral a TikTok, que és boníssim, vols col·laborar? I digo, bueno, passa'm el track. Let's see what happens, no? I entonces, em va passar el track i dic, vale, vaig compondre, bueno, un vers, bueno, el que esteu escoltant, la meva part, i els hi vaig proposar, deixa'm fer-ho en castellà, perquè és que aquest tema pot tenir rotllo, total, pot fer altres col·laboracions amb unes tipes que cantin de l'hòstia allà, a Amèrica, unes negraques amb unes veus de l'hòstia, jo li puc donar altre sabor. I re, vam fer això, el tipus li va encantar, va dir, hòstia, mola molt, em flipa aquest rotllo, i re, este és el resultat del bebé.
Més coses, perquè és que no pares. Mira, deixa'm-ho preguntar-t'ho ja. Quantes hores té un dia de la Cristina?
Sisplau, 30 hores! Vull un dia de 30 hores!
És que no pares. Tens aquesta sensació com d'esgotament?
Depèn del moment. Però és veritat que vaig fer en One Thing, o sigui, una tras otra. O sigui, jo tinc uns excels que, és que et faries, la gent fliparia. És que la gent no té ni idea de tota la feinassa que porta. Tu, clar, tu veus una portada, un vídeo, una música...
Mira, això m'agrada molt que ho diguis, Cristina, perquè és una de les preguntes que sovint faig, quan veniu artistes en aquest estudi, i m'agrada molt perquè nosaltres comprem un CD, el posem a casa, l'escoltem i gaudim d'aquella música perquè l'hem pagat, i punt. I allà es queda. Sí. I obviem tot el treball que hi ha darrere un disc.
Sí, sí. I això, si la gent paga un CD, perquè, clar, la música és gratis. Si la gent ho pot consumir gratis, doncs per què va a pagar, no? Que això és una història, això és un altre debat. Però sí que porta molta feinassa, sobretot sent un músic independent, com jo sóc un artista independent, ningú m'ajuda a fer... Clar, haig de fer moltes coses. El venir de comunicació, al final, fa que et portis tu pues, les xarxes, la web... Jo, com que vinc de creativitat a nivell publicitari, a mi m'agrada fer les meves portades, m'agrada dirigir els vídeos o almenys pensar en alguna idea. Clar, per exemple, aquest vídeo de la veritat, no sé si es veu, però a part de jo sortir cantant, hi ha un personatge que està allà al voltant de la piscina, que ara es tira, ara està una mica inspirat amb l'Ofèlia de Hamlet.
Boníssim.
Vale, llavors, clar, hi ha aquesta espècie de... Volia introduir aquest aquest concepte d'aquest romanticisme dramàtic, que hi ha molta bellesa en el drama de Shakespeare, pues una mica el mateix, no? Transposar-ho al moment d'ara, de que, bueno, a vegades hi ha molt mirror, tot aquest rotllo, i, bueno, hi ha l'Ofèlia que se ahoga. Muy bella, pero se ahoga.
Ens queda molt poquet temps, però no... clar, és que em deies... I si es paga la música, però això és un altre debat. No, no és un altre debat, vull entrar-hi. Perquè estan molt de moda les plataformes, que si hi ha iTunes, que si Spotify, per cert, va ser número 1 a iTunes, a Espanya.
Sí,
a Spotify, en fi. Les plataformes a artistes independents com tu us ajuden perquè us donen molta més difusió i arribeu a tot arreu, o us perjudiquen perquè, clar, tots sabem com paguen?
Clar, a veure, clar que ens donen difusió. Però és que és molt complicat. Ja és que no ens poden ni posar en playlist i jo entenc que la tecnologia fa que traiem tantes coses de manera massiva que jo ho entenc, tothom vol veu, tothom tal, però jo crec que també és un problema de, no només de los peces gordos, sinó també un problema cultural de com consumim la música. És a dir, estem acostumats a pagar zero per consumir-la, escoltar-la, veure-la i veure-la en directe també, perquè tenim tota una sèrie de festes majors, de festivals, tal. Això estic parlant culturalment a Espanya. Estem acostumats a pagar zero. Però als Estats Units hi ha una altra història. Allà sí que es valora, sí que es paga una entrada. O sigui, no posen tantes traves per, ai, tinc que pagar una entrada. Aquí sí. Hòstia, invítame. No, coño, he pagat molt.
He de viure, saps? He de viure. Dos preguntes curtíssimes. El disc en català, del que formarà part La Veritat, té data ja?
A finals d'any.
Finals d'any.
Sí, sí, aviat.
Futurs projectes?
Totes aquestes col·laboracions que he estat fent amb productors i artistes de Colòmbia, Argentina, Puerto Rico... Bueno, tot això.
Això anirà sortint, eh?
Sí,
anirà sortint. Cristina Malacay, et seguirem la pista des d'aquí, des de Caravana de Radio Estel, i esperem que vosaltres també, perquè val molt la pena. Ha estat un plaer parlar amb tu aquest matí.
Moltes gràcies, igualment.